Ràdio Estel. Són les 5 de la tarda.
A Ràdio Estel, un toc de cultura.
Tot i que molta gent vol que els panellets de Tots Sants siguin i tinguin un origen del nord d'Europa, allà no és terra d'ametllers. Un dels components bàsics dels panellets, per la qual cosa s'han d'inclinar millor, que, si no hi ha ametlles, els panellets tinguin un origen netament àrab en el dolç. Efectivament, els panellets han existit des de sempre, però és a finals del segle XVIII quan s'incorporen com a dolç ritual dels que es mengen a acabar la missa o es reparteixen a la porta de les esglésies. El panellet es popularitzà a poc i pel seu aspecte arrodonit es converteixen en unes castanyes de ric, perfectament combinades en la mistela, si és en porró, molt millor. Les classes més humils accedien als panellets a finals del segle XIX mitjançant una rifa. Als ateneus, centres morals, hi havia rifes de panellets. Compraves un número per una quantitat mínima, arrifaven la mitja dotzena de panellets i, si tenies sort, en menjaves. Una manera com una altra de passar la tarda.
Un toc de cultura, amb Joan Pallarès.
Ràdio Estel.
Cada dijous a les 5 de la tarda us esperem al Viure des de l'Essència. Perquè som els que realment volem ser? O com els altres desitgen veure'ns? Compartirem una estona amb professionals de diferents àmbits. Però davant de tot, no ens oblidem. Veurem la persona. Compartirem nosaltres el seu sentit de vida i eines per al nostre benestar. Dijous a les 5 de la tarda.
A Mercens Maluquer sabem que l'important és el seu significat, l'amor que amaguen. Per això cada joia que venem o arreglem es converteix en una peça única. Joieria Mercens Maluquer. Arreglem rosaris, joies per batejos i casaments i molt més. La seguretat que et donen els joiers de tota la vida. Joieria Mercens Maluquer. Major de Sarrià 108, 93 205 0960. I see you climbing
up the road. La gespa de l'esport, el teu temple del Barça, tot decorat en clau blaugrana. Tapes, menjars casolans, còctels deliciosos, el millor cafè i la millor cervesa just al costat del Camp Nou, al carrer Comandante Benítez 24, al Gol Sur. Menú de dilluns a divendres a 6,95 €. Reserves al 93 797 96 45. 93 797 96 45. Vine a la gespa de l'esport a veure els partits del Barça. La gespa de l'esport, el teu temple del Barça.
Entra a radioestel.cat i troba tots els programes emesos a Ràdio a la Carta. Ràdio Estel, per servir-te.
Ràdio Estel.
L'Hora Mèdica, amb Teresa Joseph i Marc Rius. Un programa patrocinat per Team 2000.
Bona tarda, Catalunya. Bona tarda, Andorra. Molta salut per a tots. Avui és dimecres festiu, però els volem acompanyar una horeta i, com fem cada dimecres, parlarem de salut, ja que a les 5 de la tarda engeguem l'Hora Mèdica. És un programa de divulgació fet en directe i dedicat a totes les persones que tenen curiositat en conèixer nous tractaments, productes revolucionaris i, en concret, dedicat a persones que volen estar al dia i conèixer qualsevol novetat mèdica del tipus que sigui. Avui serà un programa una mica diferent. Avui parlarem d'un tema que no se'n parla gaire i que nosaltres pensem que també és bo que el coneguin. Avui parlarem de la mort. Creiem que seria bo que, entre tots, li perdéssim una mica més aquesta por que l'acompanya. Avui a Ràdio Estel en parlarem a fons. Salutacions a l'equip del programa que ara mateix els presento. A les vies de so, Jordi Carretero. A la conducció i direcció, la Teresa Joseph. Teresa Joseph, que avui no podrà estar amb nosaltres per problemes d'agenda. I qui us parla, Marc Rius. El Dia de Tots Sants és una solemnitat cristiana que té lloc l'1 de novembre, de l'expressió llatina Omnia Sanctorum. Acusa i Assumpta és una festa tradicional catòlica dedicada al record dels avantpassats que celebra el dia 1 de novembre i que està íntimament relacionada amb la festa que celebra l'endemà del Dia dels Morts o el Dia dels Difunts, que és el dia 2 de novembre. La creença tradicional és que l'1 de novembre els vius visiten els morts i el 2 de novembre els morts visiten els vius. Aquesta festivitat és una de les més antigues en el món cristià. El programa d'avui girarà al voltant de la mort. Coneixerem com afrontar-la, com tractar les persones en fase de dol o les terminals, com fer l'acompanyament de la mort, com perdre-li la por i tot el que calgui conèixer sobre la mort. Per fer-ho, avui estarà amb nosaltres la Maria Rosa i la Virgínia. Maria Rosa, benvinguda.
Hola.
Hola.
I Virgínia, benvinguda. Bona tarda.
Hola. Bona tarda.
Totes dues són acompanyants a la mort. Ho he dit bé? Sou acompanyants?
Sí.
De la mort. Bé, la Maria Rosa, abans de començar el programa, abans que s'encengués la llum vermella, m'ha dit que li agradaria parlar primer una mica de la por, no? I que també penso que ens anirà bé per aquests dies que hem passat, que sí, que no, les coses polítiques, i també va lligat amb la mort. Explica'ns, Maria Rosa, la por. Parla'ns de la por una miqueta. Després entrarem en l'acompanyament, a la mort i tot això.
Sí, jo ho havia lligat perquè és evident que la por pues, és una de les emocions més potents en el moment que se t'acosta la mort, o que et veus les orelles, no?, que es diu en català.
Sí.
Llavors, aquests dies també n'hem tingut molta de por, no? Perquè doncs, ara veníem, ara tornàvem, ara érem independents, ara no ho som, ara venen els violins. En fi, totes aquestes coses que tots hem tingut d'alts i baixos importants. Llavors, per mi, crec que quan la por és una experiència específica, bom, explota, uah, tot el teu cos gairebé es contrau i no saps ben bé on te pares.
Quedes bloquejat, no?
Sí, com si fos bloquejat, no? A partir que ets capaç de respirar, pots anar sintonitzant, identificant què és el que et produeix aquesta sensació, no? Per tant, a partir d'aquí, mengua, comença a menguar l'estrès, comença a menguar la tensió i ens podem fixar més o nominar quin és el motiu d'aquesta por, no? En el cas que ens ocupa, que és la por a la mort, és evident que, des del meu punt de vista, és la por en mayúscules, eh? Allò, no sé si estàs d'acord.
Sí, o sigui, la por a lo desconegut, al procés, a què passarà, a com anirà, però les persones, quan ja estan en el... La persona que està al trànsit, arriba un moment que ja perd aquesta por.
Perdó, el trànsit vols dir que està terminal?
Sí.
Està entrant...
A nosaltres no ens agrada dir la paraula terminal,
sí,
a mi,
no.
Perquè terminal és com molt indefinit. Cada Clar. Persona termina quan ha de terminar. I llavors nosaltres preferim dir que està amb el trànsit cap a la mort.
Trànsit, sí. Un procés de trànsit.
Aquesta por, des de l'altre, es nota, no?, perquè programes de ràdio, televisió, de la mort se'n fan pocs.
Sí.
Molt pocs, en parlem poc de la mort, no? Això potser sí, encara fomenta més el que, clar, que li tinguem pols que no...
Sí, però, de fet, jo crec que, com abans comentàvem amb ella, no?, que totes aquestes coses tenen molt a veure amb el tipus de vida de consum i distraccions, doncs, que la societat mateixa doncs, ens va portant, no? I després també un pudor especial de cara a que la gent que té algú malalt o algú amb una malaltia, vull dir, inclús no fa pas gaire temps que les persones que tenien càncer es diuen, és que té el mal dolent, no?
Sí, tant. Sí. I a terra caigui, deia molta
gent.
Sí,
sí, i aquest és com un sentiment de culpa quan algú està malalt o tot això... mica en mica ho anem deixant enrere, eh? I, bueno... Però, malgrat que ho anem deixant enrere, tampoc sabem compartir la realitat de la vida i de la mort, no? Mm. Per exemple, quan es mor un familiar, pues, els nens que no vinguin.
Sí.
M'entens? Clar.
Ho fem un tabú.
Sí, 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 és una perfecta tonteria,
aquesta
no?
És una de les preguntes sí. que tenia fetes preparades.
Sí.
Hem de portar els nens? Els podem portar els nens al tanatori sí. o a l'enterrament?
Sí. Sobretot molt ben acompanyats. O sigui, jo he portat els meus fills i jo hi he portat altres nens i jo he acompanyat a altres nens a veure el seu avi i la seva iaia fins al lloc on estaven descansant. I els han vist i l'han pogut tocar. Però tu l'has d'acompanyar molt bé, l'has d'agafar de la mà i has de tindre un amor infinit cap a aquest nen. I ja. Acompanyar-lo perquè ell se senti molt segur i pugui explorar. Explorar una part més de l'univers, una part més de l'existència. És que, sí. si neguem aquesta realitat, és com negar la meitat de la vida.
Clar, la meitat de la vida. Sí, i una realitat que l'hem de fer tots, a més
sí, a més. A més, tots hi hem de passar, sí, pel mateix forat. Sí.
Jo el que m'he trobat moltes vegades, que quan estic acompanyant, sobretot amb una persona que és avi o àvia, que la família em pregunta si és adient que els nens continuïn visitant el iaio o la iaia. Jo sempre dic que, clar, com sempre, no he vist coses més maques que els nens que no tenen aquest tabú.
Exacte.
Pujar a sobre del llit amb el iaio, passejar-li el cotxe per sobre jugant amb ell i la felicitat, la cara de felicitat d'aquest iaio tinguent el net allà. Llavors, si això ja es fa des d'un bon principi, que puguin participar de la despedida i de l'acompanyament de les persones que s'estimen, després el fet d'acompanyar-los on està el cos d'aquella persona, o sigui, on està el cos del iaio o de la iaia o del tiet, de qui sigui, ells ho entenen millor que els adults.
Clar.
Llavors, no els hi podem fer un tabú, no els hi podem dir no. Me'n recordo un dia que una noia m'ha explicat, és que li he dit a la meva filla que la iaia ha anat al cel i m'ha preguntat si ha anat amb avió.
Clar.
O sigui, és un concepte molt...
Clar, clar, clar.
Sí, sí.
Però, en canvi, si deixes que els nens visquin amb les persones que s'estimen, la malaltia, perquè és normal, no passa res. I inclús al moment de la meva nena, la Sara, el dia que va morir el besavi, es va voler quedar a l'habitació amb ell. Vull dir, i la vam deixar quedar-se soles amb el besavi. Perquè havia viscut el procés de la malaltia, ja l'havia vist malalt, ja l'havia vist que s'anava apagant. Amb la qual cosa, quan va demanar això, la van deixar perquè era una necessitat per ella.
Clar, clar, clar.
El poder despedir-te del besavi. Llavors, si als nens se'ls expliquen les coses bé i se'ls permet viure, ho entenen millor, de vegades, que les persones grans.
I tant, i tant.
De tota manera, jo pensava ara que aquesta por que tenim a la mort potser també hi té a veure les creences, no? Suposo que les creences religioses no hi ha tanta por.
Ui, sí, la por als inferns, tremendo. Sí. Tremendo.
Els espirituals, l'espiritualitat...
Ara, mira, m'agrada molt que et facis aquesta referència perquè
sí.
et vull explicar una situació que jo vaig viure amb la Pepita, que era una senyora molt gran, que jo cuidava. I un dia arribo i la Pepita estava plorant, però plorant una cosa. I jo, ostres, Pepita, però què passa? Com és que plores tant? Per què plores? No ho sé, deia la Pepita. No ho sé. Però i ara? Però què dius? Però amb lo guapa que ets tu, mare meva. Jo li vaig dir. Dic, però si és que el dia que se t'acudeixi morir-te, ja veuràs tu que sortirà Sant Pere per allà dalt tocant i els àngels tocant la copeta. Papà, papà, que arriba la Pepita! I t'obriran les portes de bat a bat. I ella va contestar. No, plorant. No, perquè jo sóc dolenta. Aquesta és una de les arrels cristianes més dures que ens han quedat.
Clar.
Jo li vaig contestar, que Pepita, però què dius? Com és possible que tu siguis dolenta? Dic, a veure, parlem-ne. Que has matat alguna vegada amb algú, amb alguna persona? No! Recordem que ella estava plorant, una senyora molt gran. No! Vale. Dic, i llavors, dic, no sé, dic, però a veure, dic, tu ets mare, sí, jo també sóc mare. A veure, jo pel meu fill donaria 1.000 vides. Doncs si jo donaria 1.000 vides pel meu fill, el pare Déu, què no faria pel seu fill? Però tu qui et penses que és aquest pare Déu? Què et penses que ell no sap que aquelles vegades que vas fer mal a algú és senzillament perquè et vas equivocar? Què et penses que ell no ho sap, això? Què et penses que ell no t'estima? Amb això, amb aquest petit relat que comparteixo de la Pepita, vull exposar que hi ha moltes maneres de parlar-li a la gent i que les paraules són molt importants. És trobar la paraula per aquell nen, per aquella persona gran, per aquelles pors. Ella tenia por de l'infern.
Jo em refereixo també que diverses... Jo, per exemple, la budista, tampoc ja té tanta por, no?, de la mort, com tenim... Com pot tenir, per exemple, la persona que no creu en res, ni en ningú.
Sí. Bueno, perquè hi ha una connotació religiosa o de creences, clar, a Occident, bueno, tot el que són les filosofies, la budista, la hinduista, i els musulmans... La mort és més aviat una alliberació. És, a més, és com el premi gordo. O sigui, t'ha tocat la grossa, sí. No? Bueno, tornes a reneixer, no?
Necessàriament és així, eh? Vull dir, jo que
sí, més de la però vull dir, és més alliberador. És que, a més, no s'ho prenen com un final.
No.
És una continuació i tenen una altra oportunitat de fer les coses. En canvi, amb religions ja més marcades, com la catòlica, l'ortodoxa, els protestants, algunes altres... És més, doncs, com diu la Rosa, la Pepita tenia por perquè si havia sigut dolenta, Déu la podia castigar. Exacte. A mi també m'ha passat alguna vegada d'estar acompanyant amb una senyora i a més estar aterrada i no volgués-se morir de cap de les maneres perquè tenia una por horrorosa perquè Déu la castigaria, però a més era pànic.
Sí,
i a més el pànic la feia estar molt enfadada i molt ofuscada.
I a vegades molt al·lucinant. També
sí.
Tenen,
sí, i li vaig dir més o menys el mateix que la Rosa li va dir a la Pepita, no? És, a veure, si Déu és amor.
Sí.
I a més, si has fet alguna cosa, encara, que no t'has mort, carinyo? No. Doncs parla amb la teva família i rectifica, perquè encara tens aquesta oportunitat de fer-ho.
Si us sembla, ara expliqueu als nostres oients què és acompanyament a la mort. Què és el que feu? Expliqueu-nos una miqueta què feu, que ho puguem entendre, acompanyar la mort.
D'acord. A veure, jo el primer que vull explicar és que l'acompanyament a la mort no és només a l'individu, no? A la persona afectada, diguéssim, sinó que és tot el seu entorn. Normalment, la crida et ve per part del seu entorn. Llavors s'ha de tindre molt de respecte i molta humilitat quan entres en un entorn familiar que està vivint moments difícils, no? Aquestes situacions cadascú les viu com pot. Per tant, sobretot i fonamentalment, no jutjar cap reacció. Per petardo que ens sembli. No. Cadascú ho porta com pot. Llavors, un cop has fet aquest primer pas... I has pogut parlar amb fills, nets, germans, el seu entorn, no? I cadascú, si tu escoltes, cadascú t'explica les seves coses. Cadascú et va explicant les seves coses. I tots a la vegada es van quedant com més tranquils, perquè hi ha algú que els escolta parlant d'un tema que no en parla ningú. Que això és molt clar. Important. Un cop ells estan més tranquils, llavors tu pots arribar a la persona que està en trànsit. Quan aquesta persona que està en trànsit, igual que em va passar doncs, amb l'Àngels, que tenia ella 46 anys i tenia 3 fills de diferents edats, però la més gran tenia 22. Quan jo la vaig conèixer, estava la seva filla de 22 anys i ella, i estàvem en un bar parlant. I llavors va ser la filla la que va començar a parlar amb mi. No? I ella, la mare, es va mantindre com a una distància. La mare era l'afectada. Fins que la mare no va veure que la filla havia pogut expressar tots els seus temors i que jo li havia pogut donar conversa i havíem pogut fer un feedback, la filla es va relaxar i la mare em va obrir la porta a poder parlar. A partir d'aquí vam començar un procés preciosíssim que va durar 3 mesos i va ser l'experiència d'amor més bonica que han viscut aquells 3 fills cuidant la seva mare. Va ser molt bonic.
Sí, perquè, bueno, igual que la Rosa, quan entres en un domicili, entres a la intimitat de tota una família.
Ha de ser difícil, no?, de ser dur.
Sí, i sobretot, quan comences a acompanyar la persona que està en el trànsit, entres dintre de la més absoluta intimitat d'aquesta persona, sobretot des del punt de vista d'una vetlladora, els rentes, els vesteixes, els portes al lavabo, els portes a prendre el sol, els hi dones tot el que cal... I fas que la família, d'una forma pausada i calmada, perquè ja tenen un referent, jo sempre dic que el punt de calma dintre de la tempesta has de ser tu. Sí. Llavors, si hi ha una figura que és serena, sí, sí. I no passa res, perquè tot està tranquil, tot està bé, la família comença a entrar dintre d'aquest procés d'acompanyar a la persona que tenen a casa, a la persona estimada.
i llavors es van relaxant i entren dintre d'aquest procés d'estar i de fer. Ja no s'ho miren des de fora, és que jo no estic ajudant a rentar, jo no dono... Ja és a poder estar inclús dormint al costat d'aquella persona. Si hi ha alguna cosa en un moment donat, saben que estàs allà per recolzar-los i a més sempre amb el... Bueno, no està passant res, és un procés normal... Passi el que passi, la seguretat.
Parlar. Sobretot sí. Se'n pot parlar.
No? Exacte.
I aquesta persona que és ella amb això que està explicant, no? Dona aquest suport. Amb ella es pot parlar. Si el familiar té un neguit, li pot dir. I a més resulta que aquest familiar té aquest neguit perquè s'ha enfadat amb l'altre familiar, també li pot dir. És important. Sí.
I sobretot jo el que em trobo moltes vegades, la manca de comunicació entre ells, és de vegades perquè tractar el tema de l'amor és pues, com li parlo al pare de que s'està morint. I el pare de vegades és i com li dic al fill que m'estic morint perquè li faré mal, no? I llavors a vegades has de fer una mica de pont perquè és més fàcil. Jo sempre dic que la persona que ve de fora és un llibre en blanc. Hem de ser un llibre en blanc. No jutgem, no estem allà, no tenim una història familiar amb aquella persona, amb la qual no prejutgem. Aquella persona té el dret d'escriure a les nostres pàgines la seva història, amb la qual ens fa servir de pont per poder començar a parlar d'aquest tema amb la família. Llavors, parlem en aquest cas, m'ha passat alguna vegada d'anar a un domicili i jo sempre els hi faig la mateixa pregunta: què necessites? Com et sents? I després d'aquestes dues preguntes, que són tan simples, de vegades hi ha aquestes ganes, i et diu... I de vegades em fan una pregunta, i és, m'estic morint? I, clar, la pregunta de vegades em diuen, doncs has de dir que no. Un dels meus principis amb aquesta feina és no mentir mai.
Clar.
De vegades els faig una altra pregunta, és, tu què en penses? Que sí, és veritat? Sí, t'estàs morint. Bueno, i a partir d'aquí treballem com treballar amb la família i com treballar amb ell. Què és el que necessita? Perquè de vegades una persona que està mal trànsit necessita coses. Necessita acabar temes, necessita...
També és veritat, que jo també m'he trobat, amb que hi ha persones que no en volen ni sentir parlar. Saben que s'estan morint.
Però no els interessa.
No els interessa en absolut. Una de les persones que jo vaig acompanyar, una dona de 50 anys, l'única cosa que li sentava bé era que jo li netejava la cara amb carameta...
Sí, cuidados...
Li cantava cançons suaus, inclús cançons de bressol, es tranquil·litzava molt i es posava en pau. No volia parlar de res més, ni sapigué res
però, clar,
més.
Dieu parlar vosaltres, però què se li pot dir a una persona que està
morint?
Ui,
moltes
morint?
Coses.
Sí?
És que estan vius.
Clar,
i llavors,
clar,
es pot parlar de
posar ordre.
Sí, de posar ordre, de com estan, de com se senten, de què volen, què necessiten per arribar al trànsit per fer-ho bé.
Que els agradaria.
Inclús, moltes vegades, arribat ja quan ja s'ha parlat de tots els temes allò, sentimentals i de la família que estigui bé, és, bueno, què vols que fem quan ja no hi siguis?
Espera, sí. Però abans també, abans de que ja no hi sigui, també li pots explicar, o jo també els explico, des de les ensenyances budistes, què experimentarà en aquest moment. I això m'agrada molt fer-ho, perquè el meu amic, l'Alan Joyce, que és el que va introduir en aquest tema, ell sempre explicava que ell, com que els seus pares viatjaven molt, havia canviat molt d'escola. Que hi ha coses que fan molta por. Una d'elles és que quan ets petit és entrar en una escola nova.
Clar.
Llavors, quan et mores, clar, te'n vas a un lloc que no coneixes, no saps el que passa allà, no tens ni idea, i això fa por. Llavors, jo els hi explico. I quan els hi explico, els dic, sisplau, que no és necessari que ho acceptin o que s'ho creguin. Senzillament, jo els hi explico, perquè quan hi siguin, ho puguin reconèixer i no s'espantin. L'experiència, segons les ensenyances i segons la meva pròpia experiència, en el moment de la mort, és una experiència una mica com si tinguessis esglais. Allò que dius... Ai, saps? Abans els ascensors aquells que hi havia, que quan paraven feien... Ai, sí, aquella mica de cosa, eh? Sí. Pues quan els diferents elements que comporten aquest cos físic es van dissolguent... és una mica això. Ai, la meva mare em deia, sembla que la vida se te'n va. Bé, doncs aquest esglai. Ai, i aquests petits esglais són diferents etapes en les que vas perdent el sentit del tacte, el sentit del olfacte, el sentit de la vista i el sentit de l'aire, el respirar. En cada un d'aquests processos poden ser de normal en aquí, en aquest nostre país estimat, Catalunya. Els PADES i els cuidadors paliatius són extraordinaris. Llavors, tot aquest procés acostuma a ser molt suau, molt suau. Llavors, hi ha un moment, que és quan un deixa de respirar, que hi ha una experiència interna de llum negra, vacuïtat, buit. És una experiència intensa, però molt curta. A no ser que hagi sigut una molt mala persona, i en aquest moment en què tu sents la por, amb lletres majúscules, el primer que un fa quan té molta por és tirar enrere. I aquest moment, aquest moment de por es pot allargar. Però això no és lo habitual. Lo habitual és que tu experimentes llum negra, buit, i després, de seguida, llum negra, llum blanca, vacuïtat, buit total. Però aquesta experiència de blanca, de llum total, és una experiència extraordinàriament satisfactòria. Per què? No existeix ni el dolor físic ni el dolor emocional. Gràcies a Déu, tot això es queda en aquest cos. Es pot quedar en aquest cos. I el que queda com a resum és un ésser d'experiència, sense jo, sense identificació de jo. Tota aquesta gran parafernària que ens muntem, que és el jo, gràcies a Déu, es queda aquí. Llavors, el que nosaltres som, en essència, és el que continua. I això és el que a mi m'agrada explicar.
Oh, està molt bé.
Sí, jo, en relació amb això, també, quan de vegades parlem de què pensem cadascú, quines creences tenim, no? Clar, trobes persones de tot tipus, i jo sempre els hi dic, perquè és com un convenciment, no? Bueno, si la ciència avui dia ja diu que l'energia ni es crea ni es destrueix, que es transforma, tingues la seguretat, pensis el que pensis, que nosaltres som energia. Amb la qual cosa, el que deixem aquí és un envàs buit. La nostra energia, en el moment de la mort, s'allibera. Jo sempre dic que és la sortida. Quan vaig als instituts a fer les xarles, sempre els faig una pregunta als nois, que és: que posen els metges a l'informe mèdic per dir que una persona ha mort?
Mort física, no?
Sí, la mort física. Posen exitus.
Sí.
Exitus.
Exitus és la mort.
És sortida. Mm. Els antics ja l'anomenaven així, la sortida del cos. Mm. Llavors, és una experiència, és som energia. I passem per totes aquestes experiències que ha dit la Rosa. Jo, per exemple, també d'una altra manera, amb unes altres paraules, però penso que els acompanyants a l'amor sempre expliquem això, perquè la persona va agafant aquesta confiança abans i després del procés.
Però a més, no només això, sinó que els acompanyants, que ella no ho dirà, perquè és molt humil i és el que ens toca ser, però ara jo seré agosarada, tenim altres tipus d'experiències que ens confirmen el treball que fem.
Sí.
I això dona un valor especial a la paraula. Quan tu has tingut experiències que només pot entendre un familiar molt directe del que se n'ha anat, llavors dius, ah, vale, i et fa molta impressió.
Clar.
Però et confirma que, evidentment, això no s'acaba aquí. Això no s'acaba aquí. El que se'n va és experiència pura. Per tant, jo crec que entendre això és el que dona més sentit a aquesta vida. Perquè si nosaltres poguéssim, si agaféssim consciència de que cada una de les coses que fem en aquesta vida fa el compendi total del que continuarà siguent, seríem molt més responsables amb els nostres actes. Seríem molts més honrats i molts més honestos. I, sobretot, dedicaríem una mica més de temps a reflexionar amb l'honestetat amb nosaltres mateixos.
I a viure una vida plena.
Clar que sí, a riure sobretot.
Perquè és veritat que de vegades, moltíssimes vegades, quan estàs acompanyant amb una persona ja d'una certa edat, arriba els dies previs a la seva mort, i de vegades jo m'he trobat que alguna persona plora. I quan t'assentes i els abraces i... Bueno, a veure, carinyo, què et passa? Per què plores? És que me n'adono que no he tingut la vida que he volgut. Que m'he matat treballant tota la vida perquè els meus fills, la meva família, tingui de tot i sempre treballant i sempre treballant i no he estat. I m'he perdut la vida de la meva dona, la dels meus fills, perquè ho he fet tot per ells, però en realitat no he estat amb ells. Llavors, si ningú ens educa per la mort, és que clar. És evident que ningú ens educa per viure la vida.
Clar, clar, i tant. De fet, això que explicàveu, jo, a part de periodisme, pues, he treballat sempre en hospitals, a urgències, i moltes persones que han estat en coma o que han estat entre les que s'anaven i no s'anaven, quan han tornat han vist aquesta llum blanca. Molta gent, no és un cas d'un ni un altre. Inclús vaig estar un temps que volia fer un llibre que no vaig arribar ni a començar, però sobre aquests temes de persones que han vist una llum blanca, que han vist aquest túnel
que veieu... Sí, és una experiència, més que específicament allò que, com que nosaltres tot volem concretar, no, és una experiència. És una experiència interna de llum clara i obertura total, no? Vacuïtat total. És, sobretot, sense judicis, sense prejudicis, és experiència pura. Per tant, pots veure totes les dimensions dels fets, no? Causes, conseqüències, i no jutjar, aprens, experiència, aprendre el resultat de l'aprenentatge, experiència.
Però la persona es dona compte que està en una altra dimensió, que està en un altre lloc, vamos, no dimensió, sí. No sé com dir-ho. Se n'adona... O bé, hi pot haver algú que no se n'adoni i cregui que encara està viu.
Quan hi han sortit, vols dir?
Quan ha fet el traspàs.
Jo crec que cadascú...
Això ja és un altre
sí, tema. No, jo diria, almenys el que jo he arribat fins aquí, a les meves experiències, jo diria que cadascú surt a la seva manera. Ja. I t'ho vaig explicar com. Tal com vius és tal com hi vas. Clar. Per sort o per desgràcia. Si tens la sort de tindre un acompanyador... Uau, vol dir que tu has acumulat molts mèrits a la teva vida, t'has portat força bé, si no, no t'arriba aquest acompanyador. Això és de calaix. Jo hi crec fermament, sí. No? Si tens aquesta oportunitat, quan tu estàs fent el traspàs, tot aquest procés, que n'hi ha més tros, no l'explicarem pas tot avui, que n'hi ha més
tros. Això dona per 3 o 4 programes.
Sí. Tot aquest tros el fas amb una consciència molt diferent, però sobretot el fas... En calma, amb sosiego, que es diria en castellà, sosiego. I encara diria més, amb goig. Aquesta expressió de gozo, amb goig. Aquí és on nosaltres hauríem de descansar cada dia una estoneta, en el gozo. Perquè ens passem massa temps negociant i practicant l'apego al sofriment, tot el dia. Vine, ara que ens toca patir això. És que si no pateixes vol dir que no rendeixes. Clar. Molt malament, clar. Això està molt mal entès.
Aquesta tasca que feu vosaltres és una tasca que realment és importantíssima i m'imagino molt difícil. Nosaltres, com veieu, és un programa de salut que fem, es diu L'Hora Mèdica, i bueno, pues per aquí passen psicòlegs, psiquiatres, i a vegades hem parlat del tema dels psicòlegs que van a donar suport amb aquests grans accidents, per exemple, un autocar amb nens, sí, ple de nens, sí, que s'estimen, sí. Que en moren 50, en moren 20, i van a psicòlegs, i clar, i jo, quan ho he vist a vegades, he quedat parat, i he pensat sempre, per què deuen fer? Llavors, han vingut al programa i els hem pogut preguntar, com ho feu? És que no fem res, és que no podem fer res. Com dieu vosaltres, ells escolten. Si ve algú i s'acosta algun pare i ens volen dir... Perquè, clar, no pots arribar allà i dir-los, tranquils, que això ja passarà amb un pare i una mare que han perdut un fill o dos, o els que anaven a l'excursió. Això és impossible, clar, però llavors què fas? Doncs no fem res, estem al costat.
Però entén una cosa. Jo suposo que això es pot entendre perfectament. Quan tu tens un dolor, un sofriment, i tens algú al costat que et mira i et mira els ulls i saps que t'entén, sí. El teu dolor mengua un 80%.
Totalment d'acord. Sí.
Per tant, quan hi ha un acompanyador, un psicòleg, un metge que està al teu costat, algú que et posa la mà senzillament aquí a l'esquena i et mira els ulls i saps que t'entén, tu et sents molt confortat. Aquest és un primer pas. Ja en farem d'altres.
imagineu-vos una persona que està pues, fent el traspàs, que està bueno, malament, i tenim els familiars, tenim el marit o la senyora, els fills, al llit, que això acostuma a ser, agafant-li de les mans o te'n vagis, papa, no ens deixis, plorant...
Sí.
Això ho fem bé o no l'ajudem gaire?
No, això és un error.
Fem pel malament.
És fatal.
Malament.
Pel malament.
Una de les coses, dintre de que estàs un temps amb la família i amb la persona que està amb el trànsit, una de les coses que jo, per exemple, vaig fent és ensenyar a la família a deixar anar. Jo sempre dic, estimar és deixar anar. Perquè, clar, l'ésser humà pot ser egoista per naturalesa. Llavors és... No te'n vagis, no vull patir això, no vull quedar-me sense tu, no? Llavors ja és un treball de dies i dies i dies de... Ja sé que et dol, però agafa la mà. No apretis la mà, agafa-li entre les teves, la carones, i demana-li que marxi. En el moment que tu li apretes la mà a algú i li estires, no te'n vagis, li estàs impedint... que faci clar. Aquest trànsit amb més tranquil·litat, no? Inclús de vegades jo m'he trobat persones que és impossible, que no entren a relaxar-se d'aquesta manera, i estan allà tot el dia, tot el dia, tot el dia. La persona que està allà amb l'últim estadi del trànsit s'espera que aquesta persona marxi per poder marxar.
Els nens ho fan moltíssim. Moltíssim.
Sí.
Sí. Sí, els nens, sí. Quan la mare se'n va a casa just a dutxar-se per tornar, aprofiten per marxar.
Sí.
Llavors, aquí... Jo faria la puntualització exactament del que està dient ella, i és, hi ha dues emocions claus en aquest procés. La por, i ho direm en castellà, apego, en català, aferrament. No és el mateix. Sí. Te quiero que t'estimo, eh?
Sí.
Et vull que t'estimo, gràcies a Déu. En català tenim dues sí. paraules ben diferenciades. Una cosa és estimar infinitament, i si jo estimo algú infinitament, com és el cas d'una mare que estima el seu fill infinitament i que estaria disposada a donar mil vides per la vida del seu fill. Malgrat tot aquest amor, s'estima més que se'n vagi que veure el patir.
Clar.
I és una qüestió d'ensenyar l'entorn de la persona que està en trànsit, que això és així. I normalment, el 99,99% dels casos hi arriben i ho fan. Són capaços d'agafar la mà de la persona estimada i deixar-la anar. A més, demanar-li, jo sempre dic, demana-li que marxi ja. I són capaços, amb tot l'amor del món, a més és un moment emotiu molt fort, que el fill, sí, el fill o la dona, o li dona permís a la persona perquè marxi. I moltíssimes vegades és en el moment exacte que marxa.
Però clar, això no deu passar massa vegades, perquè el lògic és que quan una persona està... Quan un té el seu pare que està malalt i que veus que està... No saps el dia en terminal, però que està malament i que ha de morir, et sap greu, és clar. No voldries que
clar que sí, marxés. Però què més preciós pots tindre tu allà al costat del teu pare o de la teva mare que està marxant que dir-li, papa, te'n recordes aquell dia que em vas fer empipar tant? Xerra amb ell, plora amb ell.
Jo vosaltres no ho he vist mai, però... mai havia pensat en l'amor. Però ara estic pensant que el dia que em mori, que faig el traspàs, m'agradaria molt tenir una de les...
Les dues.
Mira ella, que atrevit, amb dos, eh?
Per una persona que ha de fer el traspàs, és molt important, m'imagino, aquests moments de trobar que parlin de la manera que vosaltres sí. ho enfoqueu.
També és molt important, i penso que a tu et deu passar igual, no? Jo, per exemple, acompanyo normalment en un domicili. Jo és una pregunta que també li faig a totes les persones. A on t'agradaria morir-te? A casa, al meu llit. Llavors, proporcionar això, i a més, jo sempre ho dic, aquí a Catalunya tenim uns equips de paliatius fantàstics.
Preciosos.
Humans, sí, meravellosos.
Humans preciosos.
Que també ens faciliten la feina a nosaltres... Molt, molt. Perquè venen a domicili. Llavors, què passa? Ja no és una mort hospitalària, on aquella persona porta un ritme hospitalari perquè no queda més remei.
A més, està incòmoda, no està en pau, tranquil·la.
En canvi, està al seu llit, amb els seus mobles, els seus quadres, la seva família, que, a més, amb la tranquil·litat, jo dormo molt amb ells. Estones, és una manera de fer companyia, és que m'estiro al seu costat i faig la migdiada amb ells, i dormim junts. Pues que això ho pugui fer, en un domicili, ho pugui fer el net, la neta, o sigui, la neta, el fill, la filla, la dona,
i és totalment diferent, no?
També en molts casos, depèn del tipus de malaltia, com s'hagi arribat allà, no? Però quan són casos així de malalties que duren una estona llarga, acaba havent-hi la possibilitat, i és molt freqüent, de que el llit passi a la sala d'estar. I això és genial.
Sí,
això és genial.
És fantàstic.
És fantàstic, perquè, clar, el pobre que està malalt, que no es pot sortir del llit, però almenys està allà al mig de tot. Quan escolten la novel·la, quan l'altre entra no sé què, l'altre que es fa el sopar per aquí, que no sé quantos, forma part d'aquell entorn. I tots...
Està integrat
i tots estan amb ell. Mm-hmm. I això és molt bonic, molt bonic. I a més, no et... Jo m'imagino que, esclar, si estàs allà i a sobre estàs així amb aquestes coses, et deus sentir fatal, que si fas pudors, que si no sé què. No, quan et sents integrat, no ets un fàstic.
Clar, clar.
No ets una nosa. No estàs enmig de tots.
Ets un més a la família com ha sigut sempre.
Exacte. Com ha sigut sempre.
Bueno, si us sembla, anem a escoltar una cançó. Posem
fantàstic.
Un minutet de música, que la volem dedicar, aquesta cançó, als que estan entre nosaltres i també avui ja als que han fet el traspàs. Si us sembla, escoltem Maria del Mar Bonet amb una cançó per la bona mort. Escoltem-la.
Consultoria d'empresa especialitzada en el sector farmacèutic d'abast nacional i internacional. Oferim serveis de selecció de personal per totes les posicions, headhunting i formació en habilitats i competències dins del sector laboral. El nostre objectiu és el desenvolupament i creixement del talent amb un enfoc actual orientat als resultats i a l'eficiència en la gestió. També estem especialitzats en xarxes de lloguer. Som a Barcelona, al carrer València 404, quart primera. Team 2000, 93 237 31 85 i 93 415 48 43. Esteu escoltant L'Hora Mèdica, amb Teresa Joseph i Marc Rius.
Molt bé, doncs, avui dia de Tots Sants continuem a L'Hora Mèdica parlant del tema que se'n parla molt poc, però que trobem que avui és un tema adient, que és parlar de la mort. Fins ara estem parlant amb la Maria Rosa i la Virgínia, totes dues són acompanyants de la mort. Fins ara hem parlat de la mort dolça. Ara podríem parlar, si us sembla, que he vist que quan estava cantant Maria del Mar Bonet estàveu parlant de les morts traumàtiques, que també n'hi ha. Aquí no hi ha acompanyament. A la mort no teniu temps vosaltres d'acompanyar la mort, perquè la mort traumàtica. No. Uh-huh. Expliqueu-nos una miqueta.
La mort traumàtica, tal com sona, no? És un trauma, és un xoc, és un descol·loque tremendo, tremendo. Fa molt, molt mal a tot l'entorn i ningú entén res durant forces dies. Llavors, evidentment, què cal en aquests casos és fer molt de coixí. Molt de coixí. Cridar a tothom. El seu entorn necessita molt de coixí. molt de coixí, moltes abraçades, i escoltar. I escoltar el pare, i escoltar la mare, i deixar que cridin, i deixar que plorin, perquè jo ho faria, i potser cridaria més que ells.
A més, és, si és un amor dolç, un amor anunciada, que dic jo, la persona que està en trànsit es va adequant amb això, però al mateix temps els familiars, el dol és suau. Però, clar, de repent amb una mort traumàtica o ràpida, això esdevé en 0,3 segons. Llavors, clar, el primer pas és la incredulitat. O sigui, no t'ho creus. No, no, ets el teu cervell és incapaç de processar aquesta informació. Llavors, et quedes en estat de soc. I després, quan et vas donant compte de la realitat, doncs és normal que vagin sortir la ràbia, la ira, tot. Llavors, és molt, molt fort. I, com diu la Rosa, calen, bueno, que estiguis allà donant suport, sobretot, això, escoltar, deixar que les persones puguin...
Expressar
tot el que senten, inclús la ràbia, i, sobretot, acariciar, abraçar, estimar. Ser empàtic, estar fent
així,
aquest recolzament.
En paraules de joventut, estimar a saco.
Sí.
Allò, a saco. Estimar a saco. I abraçar fort. I així. I després, també, jo recomano moltíssim tots els grups de dol. Moltíssim. Les Aves fan... És un grup de dol que treballa fa molts anys i fan uns treballs extraordinaris. Hi ha moltíssima gent, quan estan traumatitzats per una pèrdua així de brusca, no?, que igual que em va dir a mi una dona, no?, que em va dir... Jo estava al seu costat i intentava, doncs, fer una aproximació i compartir, i em va dir... És que tu no em pots parlar d'això perquè no ho has viscut. Això tots hi hem d'estar preparats, perquè, com ella sap molt bé, de tant en tant et donen colleja, no?
Sí.
I llavors jo me la vaig mirar i dic, és veritat, jo no hi he passat, però estic convençuda que tu no vols que jo hi passi perquè puguem seguir parlant. Llavors ja està, ja has desfet el búnquer que hi havia d'entrada i pots continuar parlant i compartint amb aquesta persona, no? La mort d'aquests tipus, la més bèstia, doncs, normalment és quan se't mata un fill, no?
Clar.
Se't mata un fill. I també hem d'entendre, sobretot, a l'entorn que pretén fer-li costat, que és un dol que durarà molt. Que el primer any es va passant a trenques i a barranques, però es passa.
Deu canviar la vida per... Tota la família.
Sí, tota la família.
Però després, no només és el primer any, eh? El primer any, quan s'acosten les dates de la mort, es torna a viure una vegada, cada dia, què vam fer, què no vam fer, què va passar, quan va passar, a qui m'ho van dir, allí vaig anar, jo no m'ho creia, tot.
Torna a reviure.
Sí, totalment. I a vegades et pregunten, però com és que fa 3 anys i... quan s'acosta l'aniversari del no sé què. Me'n recordo cada dia. I jo ho explico així, no? A vegades ens toquen passant-nos rodes de molí. I, evidentment, amb un sol cop no en tenim prou. Doncs cada any anem assumint una miqueta més la realitat d'aquesta pèrdua. A vegades es fa servir una paraula que, des del meu punt de vista, és errònia, no?, que és aquesta paraula que diuen, ja ho superaràs. Sí. Jo amb aquesta paraula no hi crec. Jo crec que un aprèn a viure amb el dolor i t'hi vas acostumant a viure amb aquest dolor. Jo crec que superar, potser és que no s'hauria de superar res, perquè és una experiència més i et pot haver enriquit en molts sentits. I sobretot el seu record t'enriqueix i forma part de tu, no? Jo no faria servir aquesta expressió, sinó que, mica en mica, el temps t'ajuda a anar-te familiaritzant amb aquest dolor i per això n'aprens a portar-lo millor.
Sí, un dol, vosaltres, que jo que no té data, no?
No, jo penso que...
Més parlant d'un fill, avui.
Sí. Un dol, diguéssim, d'un amor dolça, diguem-ne així, o ja esperada, i ben portada, ben portat un acompanyament, pot ser un any, any i mig, dos... Perdó, que com diu... La Rosa sempre serà... Jo sempre ho comparo perquè sempre serà el primer Nadal.
Clar.
El primer compleany. Perdó. El primer
la primera vegada que fas alguna cosa sense aquesta persona.
Mm. Clar,
sí. Però amb un traumàtic és molt més fort.
El seu sant, suposo. Mm.
Clar, perquè n'hi ha molt, molt diferents de morts traumàtiques, no? I jo, doncs, en sé una que va ser molt, molt tràgica, no? I 14 anys i va caure la via. Pues, una pèrdua d'aquest tipus és un desgarro tremendo, no? Però és que, a més, després comences, com a familiar, comences a culpar-te i a recordar quina era l'última vegada que li vas dir que l'estimaves. Si t'havies separat d'ell enfadat, si li havies dit alguna cosa lletja, si passava... Què és el que estava passant, no? Vull dir, que és molt important, clau, un grup que faci coixí. Sigui el grup familiar, sigui especialitzats en grups de dol. Jo crec que sempre és molt millor que et puguis relacionar amb gent que no sigui del teu entorn més directe, perquè, vulguis que no, l'entorn directe sempre acaba cansant-se del tema.
I tampoc potser no en sabem,
no tenen,
a lo millor
sí, no
diem
tenen
coses que no s'han de dir.
Sí, sí. Però si tens un grup que més o menys tothom doncs, ha viscut un tipus d'experiència i hi ha coses a fer conjuntes, això dona molt suport. Dona molt suport. No vol dir que t'hi passis tota la vida, evidentment, però sí que durant un bon temps. Fins que tu creguis doncs, que pots respirar molt millor i que el seu record no trenca el cor.
No? Aquestes coses és important saber què has de dir i també què no has de dir, perquè, clar, també està de... Els enterraments... Bueno, fins ara es deia, t'acompanya amb el sentiment. Bueno, sí. A vegades penses...
Però això és una paraula, jo crec, molt ben dita, eh? Perquè sí. Jo la faig servir, vull dir...
Ara es diu, ho sento, també.
Sí, bueno, però jo la faig servir. T'acompanyo en el teu sentiment de tot cor. Perquè és veritat que en el meu cor, jo puc, el meu cor es pot acostar en el dolor de l'altre i puc estar allà amb ell. No crec que estigui mal dit. Potser està massa fet servir i poc contingut.
Clar, és que n'hi ha massa coses a dir.
I de vegades un pot ficar la pota perquè vol dir alguna cosa, es posa nerviós. Jo sempre dic, quan no saps ben bé com expressar el que estàs sentint, de vegades és millor donar una bona abraçada.
Sí.
Clar.
I tant.
A més, no dir res.
Exacte.
És que a vegades no hi ha paraules.
Clar. És que és això.
També li pots dir, no tinc paraules. No tinc paraules i l'abraces.
Vosaltres creieu que quan una persona fa un dol d'un fill, d'un marit, és conscient? Que, clar, evidentment aquella persona no està igual que estava abans i possiblement no ho estarà mai. Mm. Ell és conscient de que està diferent, de que està fent aquest dol? Que està...
La persona en si.
La persona en
si. Jo soc viuda. I per mi va ser... el fet de donar-li la llibertat perquè ell pogués fer el seu camí, un acte d'amor. És més on jo em vaig connectar en el seu comiat, no?
I l'ajut, com podem ser conscients de que necessitem ajut? Qui ens ho ha de dir o què hem de notar per anar amb un grup d'aquests d'ajut a fer el dol?
D'entrada, saber que existeix, que això ja és
bo. Exacte, sí. I de vegades la persona que està amb aquest dol tan intens no és conscient. El que normalment passa és que entra en una depressió bastant greu.
Pot entrar.
I... Llavors és l'entorn el que s'ha de donar compte que, bueno, que hi ha un problema no resolt i ha de buscar l'ajuda, doncs, com diu la Rosa, en grups que t'acompanyen al dol, amb algun especialista, sobretot fer-li molt de costat, no? Però de vegades la persona que està patint aquest tipus de dol no es dona compte, està deprimida.
Clar.
Vull dir que entren en una depressió, saben per què, però són incapaços de sortir d'aquí.
Aquí entra en joc l'entorn, el metge, la capçalera i els familiars. Penso que els metges de capçalera són molt importants perquè aquella persona pot anar allà, no? Si li pot donar la pastilla per la depressió o oferir-li altres opcions. I un ha d'estar alerta, eh? Un ha d'estar alerta. Jo crec que si tots féssim una miqueta l'exercici, així ara jo parlant més de tu a tu, no?
Sí.
Això t'ho pots apuntar. Jo faig una cosa així, visualitzo, quan m'he de recordar d'una cosa, visualitzo en el meu cervell com ho apunto.
Llavors tu t'apuntes coses. Hi ha coses que et sobten, o quedes frapat per alguna cosa, no? I jo m'ho apunto. Quan jo estic en una situació d'urgències, bom, de seguida em surten els meus recursos d'urgències. I crec que el ser humà, per instint, sempre vol sobreviure i superar les situacions, no? Llavors, per instint, pang. Llumeta vermella, urgència. Aquí està passant això, clar. Sempre hi ha de... En la nostra ment, si no és que estem tot el dia així embolicats amb ella, hi ha un gran observador, que està una mica més enllà de tot aquest xivarri, no? Mental. I aquest observador diu, ep, s'ha encès una llum vermella. Ep, malgrat tu estiguis plorant, fet caldo, el que vulguis, és igual. Hi ha un observador, a més, en aquesta ment. Aquest és el que et dona la veu d'alerta, no? Llavors...
També, amb el tema del dol, també volia afegir una cosa que últimament m'ho he trobat i resulta, si més no, curiós, no? De vegades hi ha persones que volen assumir tantíssim la mort, com...
Sí.
Que llavors és, quan se'ls hi mor algú, és com, bueno, no passa res, és natural, ja està.
Sí, també hi ha aquest perfil.
Però no és del tot real, i llavors aquesta persona... Exacte, és com ficar un pegat. I llavors què passa? Que es troben que al cap d'un temps realment es comencen a estar deprimits i malament...
No saben per què.
I no saben per què. I llavors, clar, resulta que quan van al fons de la qüestió és perquè no han fet el dol. Jo sempre dic que la mort és un acte natural de la vida. Però és algo que, tot i que nosaltres la puguem entendre... no deixa de ser l'ausència d'una altra persona.
Sí,
i llavors, tot i que comprem...
Perdó, d'una altra persona que potser ha estat amb tu 40 anys o 50.
Exacte, i ens hem d'acostumar amb aquesta buidor, de que ja no està allà. Sí que la portem amb nosaltres i la portarem sempre, però ja no hi ha físicament aquesta persona. Està en un altre estadi. I llavors, jo, per exemple, quan s'ha mort algú del meu entorn, ho expresso d'una manera o una altra, depèn, però sóc molt conscient de que això a mi m'està tocant uns resortes als sentiments, no?, a nivell emocional. Però aquesta modalitat que hi ha ara, bueno, és que no passa res, perquè és una cosa, la cosa més normal del món. Després aquestes persones es troben que entren, al cap d'un temps, entren en un dol. A més, un dol molt més fort, perquè han d'assumir una altra vegada aquesta pèrdua.
A més, és que xoquen, no?, perquè els veus que ja s'ha mort la teva dona, ho sento. Sí, bueno, escolta, ho havia de fer, ja sabíem que estava malalta.
Exacte.
I, bueno, no el veus content, sí, però vull dir, tampoc el veus trist.
Jo conec amb una...
És una manera de voler defensar-se, sí, no?, de la situació.
Bueno, és igual, en aquell moment...
Ho treuen això, així, sí.
Jo tinc una coneguda que li va passar això, es va morir la seva mare, i ella diu, pues jo tal, no sé què, pràcticament no va plorar, vull dir que ho havia assumit, no sé què, no sé quantes. Però el dia que se li va morir la gata, ostres, tu, va entrar amb uns plors, diu, no podia parar.
I de pressió...
Això li va destapar, li va fer ressò...
El detonant.
Va ser el detonant d'una cosa que ell havia amagat, sense saber-ho. Sense saber-ho, has d'afrontar una situació, no sé què, pam, pam, i tu, pam, pam, tal, i penses que ho tens tot endreçat i col·locat i ben posat. Se't mora la gata, pomba. Amb un drama, diu, un drama que no sabia jo pas com, bueno, va anar al metge, que si depressió i tal, fins que va ser capaç d'arribar a la mort de la mare. No?
També hi ha persones que, quan se'ls mor el marit, o el marit se li mor la senyora, no volen trencar amb els amics que han tingut sempre a l'entorn, no volen que els planyin, desconnecten total, fan una altra vida. No vull dir que ni que estiguin més contents ni més tristos, però trenquen amb aquell ambient que els ha...
És que a vegades els amics poden ser molt pesats,
sí, no? També, no?
Clar. Ho sento
que,
molt...
Clar, sí. Clar, que et veuen i et posen cara de pena, dius, sí, bueno, escolta, potser que no ens ho muntem així,
clar,
no? Sí. Sí, a vegades els amics... Sí. Vull dir, tu el que tens ganes, suposo, és de que et mirin normal. Clar. De que no et vegin la víctima, de que no t'estiguin preguntant com estàs, de que no t'estiguin recordant no sé què. És allò que dius, vinga,
sí, i que, a més, els amics, si són amics i ja et coneixen, simplement cal estar. I el teu amic ja sabrà si et necessita dir-te, ei, fem això o fem l'altre, no?
I riure, no? I si l'has de recordar, el teu amic,
riure. La teva dona, jolín, sí, però la teva dona, cony, és, mira que era una pesada, eh? Cada...
Sí, sí.
Que volia jugar al domino, pues, ella, tu, escolta, és que no sé què. És que no hi havia qui no l'aguantés. Sí. Saps?
Clar.
Trenquem una mica allò i riem. Que bé.
Molt bé, doncs, parlant de la mort, se'ns ha anat la vida, se'ns ha anat el temps i ja no tenim més temps. Bueno, un altre dia en passarem per un altre programa.
Sí. Molt bé.
Doncs, Maria Rosa i Virgínia, gràcies per haver estat aquí.
Gràcies a vosaltres.
Fins aquí l'Hora Mèdica.
Sí, tu, al mateix temps que jo.